sobre fons negre amb vermell trascat original. De nit, vista aèria d'un nus de carreteres.
Tot el que veureu en aquest programa ha passat.
Una producció de Trescat, vistes de Barcelona al crepuscle.
Els fets, els noms i els llocs són reals. En algunes descripcions aquest programa podria ferir sensibilitats.
Amb Goroka i True Crime Factory.
Relatem crims reals. La realitat i la mort no entenen de sensibilitats.
De nit, als estudis de Catalunya Ràdio.
Hola a tothom, sóc Carles Porta. Gràcies per acompanyar-nos. Un repartidor de menjar a domicili que es mou en bicicleta ha comès 4 agressions sexuals i una violació a Barcelona en menys de 2 mesos. Les dues últimes amb només una hora de diferència. L'enxamparan. Però com? Intentarem posar llum a la foscor.
Es posa uns auriculars i assenyala càmera amb el dit.
Comencem.
Crims, de Carles Porta. Vista aèria de Barcelona al capvespre. Un tiquet surt d'una màquina, un fogó s'encén, una paella flameja.
El 29 de novembre del 2020, en plena pandèmia, la Pamela és agredida per un repartidor de menjar.
Lo único que pensé fue, salta, brinca, porque algo está mal.
La càmera de seguretat de la porteria ha enregistrat l'agressió.
Se podía ver su vestimenta, su comportamiento, y también se ve cuando sale el corriendo.
42 dies després, hi ha un altre atac d'un repartidor a una noia.
No dic que és un serial, però internament li dic que és el mateix. És el mateix.
Només 8 dies després de la segona agressió, hi ha una nova denúncia. També el repartidor.
Mentre estic esperant l'ascensor, noto un moviment molt brusc.
Traven la porta amb la roda d'una bici.
Em baixa els pantalons.
Els Mossos analitzen les imatges enregistrades per les càmeres de seguretat i es fixen en els detalls.
La bicicleta que ell utilitza havia sofert modificacions. Podem veure la gorra vermella que porta.
Imatges de l'agressor.
Ho tornarà a fer, perquè li està sortint bé.
Algú agafa el tiquet d'una comanda.
I ho torna a fer.
Una bici penja en un traster.
2 mesos després de la primera agressió, entren 2 denúncies en un mateix dia.
Per primera vegada, penetra una víctima. Ho fa amb els dits.
Vista d'un portal.
I a més, filma l'agressió.
Primers plans d'un informe.
Els Mossos aconsegueixen identificar el repartidor. Saben on treballa i el seu horari.
Subratllat Deliveroo.
Comença el compte enrere per detenir-lo abans que ho torni a fer.
Podia tornar a repartir i podia tornar a agredir.
Power Girls, part 2.
Hi ha molta determinació de posar fi en allò.
Primer pla d'unes cames que pedalen.
S'ha d'acabar com sigui.
Caporal Daniel, Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos.
I s'ha d'acabar aquell dia. No pot seguir més.
Inspectora Kira Estrada.
Teníem acotada possiblement una zona, però una zona de molts i molts carrers de Barcelona, diferents barris.
Divisió d'Investigació Criminal.
El problema que ens trobàvem és que era una empresa que no et donava una geolocalització en el moment, sinó que només s'establia quan aquella persona rebia una comanda que havia de realitzar amb un domicili particular.
Mapa i llistat dels repartidors actius i inactius.
És que aquesta llicència no rep una comanda, nosaltres no podem saber on el podríem trobar.
Un cotxe policial patrulla de nit. Unes cames pedalen. Imatges de la càmera de seguretat d'una porteria. El repartidor entra rere una víctima.
Totes les agressors que actuen al carrer, que actuen d'aquesta manera, se la juguen bastant. Si ho saben.
Xavier Álvarez, Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos.
Però l'impuls és més poderós que la prudència.
Un fogó apagat.
Fa hores que és fosc. Ja són les 9 del vespre i encara no ha entrat cap comanda.
Un rellotge de paret i la impressora d'etiquets.
En aquells dies hi havia un horari establert per fer les entregues als domicilis, que finalitzava a les 11 de la nit.
El rellotge de l'hotel de Plaça Espanya, quasi les 10.
Si no teníem informació abans de les 11 de la nit, no sabíem què podia passar.
Un cotxe patrulla circula amb els llums de la sirena apagats. Diversos rellotges marquen 11:15.
Teníem aquell màxim perquè aquesta persona rebés algun encàrrec.
A la cuina d'un restaurant, la impressora d'etiquets.
Era un marge molt petit, la ciutat és molt gran, i necessitàvem aquesta trucada per mobilitzar-nos i per arribar fins allà i amb l'esperança de poder arribar a temps.
En un rellotge, 3:15. un repartidor creua una cruïlla fosca i solitària, rellotges on falten un parell de minuts per les 11.
I a prop de les 11 de la nit?
A la cuina, la impressora de comandes emet un tiquet i el repartidor es posa en actiu.
Ens truquen.
Un mapa localitza el repartidor.
Aquest repartidor ha rebut una comanda.
Una mà arrenca el tiquet. Els llums del cotxe patrulla s'encenen.
Es va donar l'alerta.
Una paella flameja. El repartidor pedala i algú grapa el tiquet a una bossa de paper.
Va haver un replegament de tots els llocs on estàvem desplegats per concentrar-nos al voltant d'aquella adreça i només ens quedava esperar que arribés.
Vista zenital del repartidor pedalant per una zona de vianants entre dues calçades. El rellotge d'un cotxe toca a les 11. Algú apuja la finestreta d'un cotxe.
Esperem i veiem com apareix una persona en bicicleta.
Primer pla d'una de les rodes.
Que porta la gorra vermella que nosaltres teníem identificada. De tal manera que l'aturem. Li demanem que s'acrediti.
En una fitxa.
Se l'identifica.
Johan Felipe Herrera Peña, Colòmbia.
Comprovem que aquest nom correspon a la mateixa persona associada al telèfon de la llicència. Comprovem que el telèfon que porta, on té instal·lada l'aplicació, és el mateix número que el que ens havia facilitat l'empresa. Aleshores, faig la comunicació a la meva cap, a l'inspectora, i li dic que el tenim aturat i que és ell.
Algú puja rere el volant d'un cotxe.
El tenim. L'hem aturat.
Algú fixa la bicicleta a un suport.
Comences a respirar. Comences a respirar i dius, no hi haurà més víctimes.
Fixada en un magatzem, la bici. Els llums s'apaguen, 2 mesos després de la primera agressió, 23 de gener de 2021.
L'agressor per una actitud de protecció i desconnecta. Ja està, ja m'han agafat.
El full de la detenció, les empremtes i la foto de l'agressor.
No protesta, no tinc res a dir. Veig un agressor que no s'implicarà, que no dirà res, que es tancarà en banda.
El detingut, que té 32 anys, té una ordre d'expulsió per no tenir papers i antecedents per intent d'homicidi a Xile.
Soltero. En Xile tuvo un problema sin condena.
Felipe Herrera Peña és un agressor sexual serial, impulsiu i que ja ens ha deixat molt clar des de la tercera víctima que no s'aturaria fins que nosaltres el detinguéssim.
Diversos agents treballen en una oficina.
Recordo que el meu pare em deia, han trucat els Mossos. I jo, que bé, si no faran res, de totes maneres, no?
Juncal a Sencor.
Ara em sap greu dir-ho, però és el que pensava en aquell moment. I recordo que no, que al contrari, va ser molt ràpid, al cap d'una setmana més o menys, que l'hem enxampat, que creiem que tenim un sospitós i podries venir a reconèixer-lo. La veritat que no m'ho creia. Però ja no sabia que havia atacat a més gent.
Vista de la ciutat en penombra.
Recordo que hacía frío.
Sota el sol i gent.
Y estaba en mi escritorio trabajando. Y me llega esta llamada de UCAS.
Pamela Cobos.
Para decirme que lo habían encontrado. Que aparentemente había realizado varios delitos, varias agresiones, que lo encontraron y que si podía ir a reconocerlo.
Subratllat en un document, afer, citació.
Fue mucha alegría.
Pamela Cobos.
Y fue una posibilidad, creo que se puede hacer justicia, fue lo que pensé.
Una noia seu sola en un despatx.
Me'n recordo que ens van venir a buscar en cotxe.
I entra un agent.
Jo anava a la part de darrere, pensant, és que com t'equivoquis. Com t'equivoquis. No estàs culpant algú que t'ha robat una cartera, saps? I sí, recordo que em van ensenyar unes fotografies, hi havia bastantes, però de molt mala qualitat.
Fotos de 8 homes.
Era muy difícil.
Chema Sencor.
Las fotos eran bastante malillas.
Pare de la Juncal.
Era en blanco y negro y parecían la típica fotocopia de fotocopia de fotocopia que al final... No sé, que puede salir ahí el rey de España que dice...
Uns ulls foscos i pixelats.
Tenía 2 fotografías al lado porque quería estar 100% segura de... Pero sí, o sea, para mí era... Desde que vi esa fotografía llamó mi atención, sabía que era esa persona. Obviamente, para no hacer un falso señalamiento, veía las otras fotografías y fue cuando seleccionó a esa persona.
Primer pla de la foto d'un home.
La Pamela ha identificat en Johan Felipe com el seu agressor. Ara els Mossos prioritzen analitzar el vídeo que ha enregistrat el repartidor mentre agredia l'última noia.
Fan el buidatge d'un mòbil.
Aquest vídeo el van visionar dues companyes, que són qui van fer el primer estudi. Es veia la mà de l'agressor.
Un ascensor arriba a la planta baixa.
I hi havia una sèrie de missatges que ell també donava i que també es van poder escoltar.
La porta de l'ascensor s'obre sota un fluorescent. Sobre una vista nocturna del portal de la darrera víctima, missatges sobreimpresos. Da la vuelta, espera, baja, despacio. El text de l'atestat, despacio, i tatuatges als artells de la mà.
Ell va gravar la violació i sortia a la seva mà, on podíem veure perfectament que hi havia un tatuatge.
Foto d'una mà morena.
És suficient prova un tatuatge? N'hi pot haver dos d'iguals? Ja ho veurem. Els Mossos es fixen en la bicicleta del sospitós.
La bicicleta que ell portava i que vam intervenir, vam poder identificar 9 elements distintius canviats o afegits respecte a la bicicleta original.
La càmera de seguretat d'una fruiteria grava el repartidor en bici.
També analitzen la gorra vermella del repartidor i veuen un nou detall que pot ser important per la investigació.
Fotos de la gorra.
Vam veure que es tractava d'un equip de futbol, d'una localitat de Colòmbia, de Cali, que era molt, molt, molt propera al seu lloc originari del poble d'on ell havia nascut a Colòmbia. Vam recercar merchandising de la marca per veure com eren aquests productes i vam veure que el producte oficial era diferent i que el que ell havia fet era agafar una gorra genèrica de color vermell on, cosida a mà, s'havia posat aquest escut, de tal manera que era una gorra única i que era la mateixa que apareixien a les imatges.
El repartidor amb la gorra i mascareta.
Els Mossos passen el detingut a disposició judicial i el jutge l'envia a presó preventiva. La família contracta un advocat.
Sobre el volant d'un cotxe, una mà d'home amb aliança.
Jo me'n recordo que estava sortint d'un judici de Tarragona, anava conduint. Em truca, crec que era alguna de les germanes del meu client, i em diu doncs, que estan buscant un advocat per defensar el seu germà d'una acusació de diversos delictes.
David Sanz, advocat de la defensa.
És perfectament comprensible que un advocat que està defensant una determinada persona pugui ser vist amb molt mals ulls per les víctimes o els parents de les víctimes d'aquests delictes, efectivament.
Un despatx clàssic.
Jo sempre em defenso dient que estic ajudant a una persona a exercir el seu dret, un dret fonamental, que és el dret de defensa. Sigui el delicte que sigui, si ells accepten les meves condicions, jo les condicions que em posen ells, s'arriba a un acord en tots els termes, m'arremango i em poso mans a l'obra.
Unes mans enguantades fan anar un microscopi.
Els resultats d'ADN per l'agressió a la cinquena víctima han donat negatiu. Hi haurà prou proves o indicis per condemnar el detingut? Abans que es faci el judici, les víctimes són avaluades per saber quines són les seues seqüeles.
Interroguem molt sobre la situació actual.
Helena Cano, forense.
Quin és l'estat d'ànim que predomina? La qualitat de la son? Com es relaciona amb altres persones, fins i tot amb persones properes?
Una noia corre de nit.
Mi vida no ha sido igual, ni va a ser igual. Porque, por ejemplo, yo trabajo desde casa.
El mecanisme intern d'un pan.
Pedimos muchos, tanto paquetes a domicilio como comida a domicilio. Y durante los primeros meses, para mí, siempre pensaba que estaba en peligro.
Rajoles de tiges amb espines i les d'una rosa.
La desconfiança, per exemple, envers una persona, en principi està fent la seva feina i de cop i volta, ostres, resulta que no ho estava fent, no? Li he obert la porta.
Un cel obert.
A partir d'ara què, no?
Un vídeo interfon.
Cuando llegaba un repartidor, me detonaba todas estas experiencias.
Les rajoles de tiges amb espines.
Tenía la alarma al lado de la puerta y siempre antes de abrir cualquier pedido ya tenía mi dedo en el botón de emergencias. Porque si me agrede, por lo menos puedo llegar a tocar el botón y hablarle y que la policía pueda hacer algo.
Vista de la puerta de entrada de un pis.
Constantemente ya sé si estoy en casa, si estoy en la calle. ¿Cómo podría escapar? ¿Cómo podría protegerme si alguien me hace daño?
Rajoles amb motius florals.
En totes elles va haver-hi impacte de maneres diferents.
El repartidor pedala.
Recordo veure la meva amiga tornant de nit.
Un ombra creua una paret de pedra.
Amb tops curts, o sigui, amb jaquetes més curtes. I pensant, tia, però no et fa por així?
Una aigua fosca s'arremolina.
Són unes afectacions més aviat a nivell psicològic, però que, òbviament, queden aquí, no? I tenen una repercussió.
El repartidor per un carrer fosc i solitari.
No són capaços d'entendre fins on arriba el dolor d'una víctima de delicte sexual, del trauma que provoca, que és gairebé per sempre, per tota la vida. Quan una persona provoca un dany com aquest i el provoca sistemàticament, jo no veig penediment ni empatia darrere d'això.
Vista aèria de Barcelona de dia.
A les visites als jutjats i a comissaria, les noies es coneixen entre elles i saben per primer cop que no estan soles.
Vaig veure en totes noies normals.
Els edificis de la Ciutat de la Justícia.
No sabia ben bé què els havia passat a cada una, però sí que estàvem una mica callades. Després vam començar a treure temes de conversa i intentàvem fer veure que no estàvem on érem, encara que érem conscients d'on érem.
Cada vez que nos veíamos por el juicio, por los procedimientos, era muy bonito conocer de su vida, saber cómo eran chicas tan hermosas por dentro y por fuera. Y decidimos crear un grupo de WhatsApp.
O sigui, va començar com un grup molt bàsic.
Sobre el cel ennuvolat, crear nou grup, Chicas Juzgado.
Chicas Juzgado.
Afegir contactes.
Perquè som noies i estem en un juzgado, no?
El nom sobre un llenç floral.
I després vam començar entre totes a donar-li una mica més d'importància. En plan, jo, és que estem fent alguna cosa important.
Esborren el nom del grup i el canvien per Power Girls i un cor.
Power Girls, sí. Sí, amb un cor.
Chicas poderosas, ¿no? Como que estábamos haciendo justicia.
Sobre un capvespre entaranyinat, dos anys després de la primera agressió, octubre de 2022.
Els fiscals d'instrucció som els metges de capçalera, som els generalistes. Tenim delictes de tota mena.
Alexandra García Tabernero.
Podia tenir desenes de casos. Òbviament, no tots tenien la mateixa rellevància, la mateixa importància que tenia aquest.
Un despatx institucional buit.
En el moment en què a mi m'arriba, a principis d'octubre, aquest cas, el primer que veig són unes lletres vermelles a la portada, preso.
Sota el número d'expedient, causa emprès.
Ja li dono tota la meva atenció i li dono tota la prioritat i, de fet, aquelles tres setmanes vaig tenir paralitzada la resta de causes. Les víctimes poden decidir si contracten un advocat o confien plenament en el fiscal que exercirà l'acció pública sempre. En aquest cas, cap de les quatre víctimes havia contractat un advocat, per tant, l'única acusació del procediment érem nosaltres, l'acusació pública. A mi això em va generar una dosi extra de sentiment de responsabilitat.
Analitzades les proves i indicis contra el repartidor, la fiscal organitza una reunió urgent amb els investigadors.
Truco al cap de la unitat adscrita de Fiscalia de Mossos d'Esquadra i li dic: Enric, necessito convocar una reunió amb els Mossos de la Unitat Central d'Agressions Sexuals.
El cel obert s'il·lumina.
Perquè els vull demanar proves per aquest judici i vull acabar de veure què és això de l'anàlisi de conducta que veig a l'atestat, que no ho he vist mai. I, de fet, l'analista de conducta es presenta a la reunió. És un dels Mossos que ve a la reunió. Recordo la sensació d'estar-lo escoltant a la reunió mentre m'explicava la seva feina i tot el que havia analitzat i pensar, això has d'explicar-ho al tribunal. T'he de portar al judici.
Primer pla d'una cafetera de degoteig.
Jo, que sóc una persona conservadora i que vaig amb molta cura en les coses que faig a la meva vida professional i que no acostumo a arriscar massa perquè entenc que la feina és molt seriosa, això em fa aixecar la cella.
Una gota faunejar la superfície de cafè.
La tècnica de la perfilació criminal és una tècnica que s'utilitza molt de cara a la investigació. No és una tècnica que apareixin els jutjats.
Això s'havia fet semblant amb temes d'homicidis i de terrorisme, però en violència sexual vaig posar-me a buscar, dic, a veure quin precedent puc al·legar, com a les pel·lícules americanes, no? Senyoria, hi ha un precedent en el cas de... És que no n'hi havia de precedent.
L'oficina dels Mossos.
Però l'existència és molt gran.
Buida.
I finalment, doncs, bueno, decidim fer una diligència per explicar per què és un agressor en sèrie i que no s'aturaria si no l'arribem a detenir.
Imatges d'una presó.
Amb l'analista convençut, la fiscal, que vol reforçar l'acusació, demana un peritatge més detallat de la bicicleta perquè creu que serà clau al judici.
Quan rebo l'expedient, veig que hi ha un informe inicial que compara les imatges de la bicicleta que s'intervé el detingut amb les imatges enregistrades per les càmeres de dos dels portals que van proporcionar càmeres. Una de les proves que vaig demanar va ser una ampliació d'aquest dictamen. Anem a la botiga, preguntem al cap de la secció de bicicletes com era el producte de sèrie, quins accessoris tenia de sèrie i quina bicicleta ens hem trobat i comparem-la amb les imatges del lloc dels fets. La bicicleta era important i la prova és que el propi Ryder, des de presó, va intentar recuperar la seva bicicleta fins a 3 vegades.
La porta d'una cel·la s'obre.
Una bicicleta que no podia fer servir a presó. Per què la vol? La vol recuperar perquè la bicicleta el condemna.
Els pinyons i la cadena de la bici en moviment.
Ell volia recuperar la bicicleta o almenys un motor que es veu que era bastant car, un motor elèctric que portava bicicleta que ell havia acoplat a la mateixa.
En un escrit entrega bicicleta incautada.
La bicicleta és molt important tenir-la allà físicament, tenir-la allà al centre de la sala, perquè no és el mateix veure imatges d'una bicicleta fosques en un informe que tenir la bicicleta davant.
No devolución.
Recordo anar a l'audiència 2 dies abans del judici i córrer pels passadissos per assegurar que la bicicleta no es movia d'allà, presentar un escrit demanant específicament que la bicicleta estigués al centre de la sala en el moment del judici i fins que no veig la bicicleta al dipòsit, no respiro.
S'encenen els llums del magatzem on hi ha la bici.
La fiscalia, crec que sense cap fonament, va dir que el que volia la defensa era demanar la seva recuperació per evitar que estigués a la sala. Res més lluny de la realitat. Quan la fiscalia ho va demanar, no ens vam oposar i vam dir, molt bé, després del judici, sisplau, torni la bicicleta o el motor acoplat a la mateixa al meu client.
Introdueixen un CD en un reproductor.
La fiscal no les té totes i quan només queden 4 dies pel judici, demana a la policia científica que faci una comparativa de la mà tatuada que apareix al vídeo amb la mà del detingut.
Foto de la mà morena.
Ens van trobar unes imatges, una gravació d'un telèfon mòbil. S'observava una persona a dintre d'un ascensor i estava fent una agressió sexual amb una noia.
Caporal David Miró, policia científica dels Mossos.
Quin problema teníem aquí? La imatge estava movent molt. Teníem un desenfoc de moviment que això ens generava dificultat a l'hora de poder analitzar els tatuatges que s'observaven en els dits.
Fotos, vista nocturna de la ciutat.
Entreguen l'informe a 24 hores per l'inici del judici. L'acceptarà el tribunal?
En un despatx en penombra.
Tindrà la fiscal prou tes proves per convèncer els jutges?
Un escriptori ple de papers.
Recordo adonant-me que no havia menjat en tot el dia anant a la nevera i trobant un pot de ketchup. Vull dir, no havia baixat al súper. És que aquests casos absorbeixen per complet. Perds la noció del temps, i va ser el cas. Quan obro la nevera i veig que només tinc un pot de ketchup, recordo parlar amb una amiga i la meva amiga dir-me, demana't un globo. Clar, va ser la suggerència menys oportuna en el moment en el qual em trobava. Quan portes un cas d'aquestes característiques, és impossible desconnectar.
Un vestíbul clàssic. Primer dia de judici, 25 d'octubre de 2022.
Tot està a punt perquè comenci el judici al repartidor. Abans d'entrar a la sala de vistes, la fiscal cita les noies al seu despatx.
Ens va buscar una noia, la fiscal. I és una noia jove, guapa, amb molta força. I ens recull a totes, sense familiars ni res, i ens porta un despatx.
Una barana de fusta treballada.
I es miren les parets, jo penso, mare meva, es pensen que les hem portat a un lloc completament anacrònic, un viatge en el temps, tenien cara de on som, qui és aquesta noia.
Els seients buits de la sala de vistes.
Vaig entrar amb la frase que entro sempre, no? De dir, sabeu què fa un fiscal? A part de que és el dolent de les pel·lícules, moltes vegades, no? Doncs intentar explicar una mica de la meva funció.
Ens pregunta per nosaltres. No ens fa sentir víctimes, ens fa sentir persones. Qui no som, només això que ens ha passat.
Al fons d'un passadís fosc.
Que hi ha molt més enllà.
Un despatx il·luminat.
Yo creo que todas pensamos en algún momento en renunciar al juicio y a todo por lo difícil que fue. Ella nos motivó a hacer justicia y nos hizo sentir validadas y escuchadas. Alex yo creo que fue una pieza clave para seguir adelante y darnos la esperanza y la fortaleza que nosotras necessitàvem.
Imatges del Palau de Justícia.
Una de les primeres coses que em diuen en aquesta reunió és l'haurem de veure.
Els vitralls del sostre.
Intento esvair una mica tota la preocupació.
I l'escalinata.
No saben ben bé a què s'enfrontaran, sí que intueixen que serà complicat i els reconec que és complicat i que serà complicat. A les víctimes els hem de dir la veritat.
Abans de marxar, la Juncal li demana poder parlar un moment a soles per explicar-li una idea que porta rumiant des de la nit anterior.
Vistes de Montjuïc.
El dia abans vaig sortir amb el meu gos cap a Montjuïc a buscar una pedra, perquè li volia tirar una pedra.
Camins de bosc solitaris.
Necessitava un objecte contundent que tirar-li. Recordo estar discutint amb els meus pares que tu no faràs això, que no ho faré. Reta'm, no sé què. I tant que ho faré, no sé. O sigui, ell pot venir aquí i fer-me això i jo no puc ara tal.
Ella tenia mucha rabia y desde ahí lo entendemos. Lo que pasa que ante su sentimiento de rabia es la racionalidad. A ver, yo entiendo que le quieras abrir la cabeza y achacársela como si fuera una sandía.
Abres en penombra.
Pero eso no se puede hacer, ¿no? O sea...
Amb la posta de fons.
Peza, no te van a dejar entrar una piedra. Lo primero que pasa es un control, ¿no? Y te pregunta, oiga, señorita, ¿y esa piedra no es para...? Entonces, bueno, pues un poco poner racionalidad y sobre todo hablar con ella de la rabia, ¿no? Porque eso era un síntoma de la rabia que ella tenía, ¿no?
Al fons del passadís fosc, el despatx il·luminat.
Després de la xerrada amb la fiscal, em vaig donar compte que les coses no funcionen així, que jo sí que puc controlar els meus impulsos i que si tots fem el que creiem, sense pensar, aixecaven les coses i que ho havia de fer bé. I, bueno, igualment necessitava explicar la meva història a algú, així que li vaig explicar i vaig donar les gràcies perquè em podria haver ficat en un bon embolic.
El TN Comarques.
Ha començat a l'Audiència de Barcelona el judici contra un home acusat d'abusos sexuals a tres dones i agressió a una quarta.
Aprofitava que veia les víctimes que entraven o sortien dels portals per apropar-se a elles i els hi feia tocaments, abusava d'elles.
A tot es mou.
I en un cas, fins i tot, va gravar l'agressió amb el seu telèfon mòbil.
Una porta es tanca lentament. A la sala de vistes.
Bien, buenos días, señoras y señores. Vamos a dar inicio al juicio plenario del sumario 5/2022, dando la voz de audiencia pública y empezamos.
Abans que comenci el judici, hi ha un torn de paraula que les parts, acusació, defensa, podem fer servir per presentar, en l'últim minut, proves noves. I faig servir aquest moment, aquesta oportunitat, per demanar al tribunal que accepti nous testimonis, nous informes.
Hago constar que todos y cada uno de los testigos y peritos que propongo en este acto se encuentran fuera, disponibles para el tribunal.
Creu dits. Llenço la pilota i creu dits.
A la sala entrega documents a un home.
Va aportar un nombre absolutament insòlid de noves proves, que fins i tot qüestionava la seva validesa perquè hi ha un límit de noves proves que no es poden aportar perquè poden arribar a generar indefensió si la defensa no ha disposat d'elles amb la suficient antelació.
No, pediríamos un receso o no sé si la suspensión hasta mañana, pero necesitamos estudiar esto, señoría.
Muy bien, vamos a analizarlo.
Les víctimes han de tornar a casa, això és el que més greu em sap. Intento fer-los entendre que és necessari per assegurar que més proves siguin admeses, ho van entendre, però és molt dur.
De acuerdo. Pues muy bien, levantamos la sesión.
El programa tot es mou.
Què ha passat amb la suspensió d'aquest judici sobre aquest home que es feia passar per un delibero?
La fiscal va demanar introduir noves proves, nous testimonis en aquest judici. I després va demanar una altra cosa també molt important, que les quatre víctimes puguin declarar protegides amb un biombo del presumpte agressor. I avui sabrem si el jutge admet aquests nous testimonis i jo crec que tot el tema que té relació amb les víctimes ho acceptarà, perquè estem parlant del dret de la víctima a ser protegida i no revictimitzar, i per tant estarem molt amatents amb aquest judici perquè és molt important.
Segon dia de judici, 26 d'octubre de 2022.
El segundo día yo por la mañana pensé, es que no quiero ir, o sea, ya no quiero ir, pero ya es el final casi de esta experiencia.
¿Cuántas vegades més haig d'anar a dir el que m'ha passat?
En la penombra.
I si no vaig?
Un faristol.
Feia 2 anys. I vull tancar-ho ja. Deixem-ho en pau.
S'encenen els llums d'una sala de vistes buida, al mig.
Era importante para hacer justicia.
Una cadira.
Pero fue muy castigador a nivel emocional, muy difícil.
Una càmera penjada al sostre.
Vamos a proceder al interrogatorio del acusado. Señor Johan Felipe, pase a estrados, por favor.
L'acusat s'asseu a la cadira central davant d'un micròfon i es treu la caputxa de la dessuadora.
Diga usted si accedió al portal siguiendo a una vecina de ese inmueble y una vez en el ascensor, si la abordó bajándole los pantalones, la ropa interior, introduciéndole un dedo en el ano y la vagina y grabando toda la escena con su teléfono móvil. ¿Usted hizo esto?
No.
Ell va negar en tot moment haver estat l'autor i la defensa va introduir la tesi que una altra persona podia haver comès aquests fets. El problema és que les coincidències eren tals que no era raonable assumir que una tercera persona podia haver comès els fets.
Tot i negar els fets, ha entregat 4.500 euros al jutjat. Són diners destinats a les víctimes per reparar el dany. Podria ser un atenuant en cas de condemna.
Sale a unos 1.000 euros por cabeza. No podemos reparar una violación con el valor de un teléfono móvil. No podemos.
La declaració de les víctimes ve després i es fa a porta tancada pel públic. De l'acusat només les separa una mampara lateral.
L'arrosseguen entre les cadires.
Per mi era tan important que no el veiessin quan declaraven com en el moment previ. Fins i tot més important en el moment previ. Abans d'entrar a declarar, una imatge, encara que sigui d'esquenes, de l'acusat, pot desencadenar un temor i una preocupació en la víctima que francament, hauríem de ser capaços d'evitar.
Les mosses em tapen amb les seves jaquetes, una mossa a cada costat, el meu pare camina darrere meu. Entrem a la sala, que és bastant gran, i veig el que ens separa l'acusat i a mi.
La mampara d'un metre escàs.
Intento veure què hi ha i veig que hi ha dos mossos tapant-lo a ell. I veig diverses cadires i una cadira davant d'un micròfon, que és on em vaig asseure jo. Veuen molts nervis, moltes ganes de plorar. Em vull tirar sobre d'ell. Sé que està al meu costat, que no ens separen ni 2 metres, i que em puc... m'agradaria tirar-me a sobre d'ell i començar a pagar-lo.
Imatges de la càmera de la fruiteria.
La bicicleta de l'acusat entra en escena. És un element clau per demostrar que era ell el repartidor que va atacar les víctimes.
L'entrada de la bicicleta es produeix a la sala des de la porta per la qual entren els testimonis. Al final de tot, un funcionari i l'auxili judicial la porta rodant fins al centre de la sala i el comentari d'algun periodista va ser, sembla un casament, això.
El judici.
Hechos característicos son aquellos puntos que tú puedes cambiarlos o no son de serie.
Porten la bici.
¿Vale? Por ejemplo, una bicicleta, pues punto característico en las ruedas es difícil porque todas las bicicletas tienen 2 ruedas. Pero en este caso... Los candados, la batería, el timbre, el cuentakilómetros.
Va ser curiós. Les cares del públic eren curioses de per què està entrant aquesta persona amb una bicicleta aquí en un judici per qüestions que en principi no tenen cap relació amb la bicicleta.
Ahora sí, ahora que tenemos exhibida la pieza de convicción y para ser más ilustrativos le voy a preguntar sobre puntos concretos para que usted pueda señalar y hacer la explicación que considere pertinente.
Entra el policia que ha fet l'informe sobre la bicicleta i comença a explicar que ha anat a la botiga, que ha comparat el producte de sèrie i comença a assenyalar els accessoris i en aquest moment li demano, sisplau, aixequis, posis dret i apropis amb el micròfon a la bicicleta i comenci a assenyalar els accessoris un per un.
Sí, el reflectante va a la rueda delantera y se podía observar que en la rueda trasera no había ningún reflectante. Una bicicleta de sèrie... Puede llevarlo o no llevarlo, pero normalmente llevaría las 2 ruedas, no solo en una.
És poc ortodox, però crec que va ser efectiu en aquest cas, perquè els jutges van poder seguir molt bé l'explicació dels accessoris i van poder veure, sense cap mena de dubte, que es tractava d'una bicicleta única.
¿En cuántos informes de las mismas características ha intervenido usted con anterioridad?
Sobre bicicletas,
es el primero.
Bueno, digamos que no todos los autores actúan con la bicicleta como vehículo.
¿Es el primero o ha hecho más sobre bicicletas?
De bicicletas, el primero.
Es va parlar de 10 elements diferenciadors, però en realitat mai es va arribar a detectar tots els 10 elements. En alguns casos va ser 8 elements, en un altre no sé si 7 o 9, i per cert també vull assenyalar que dels dos últims episodis no hi havia imatges de les càmeres.
No hay imágenes y por tanto la imposibilidad de hacer extensibles ni el uso de una gorra ni de bicicleta, elementos que ya hemos dicho que se usaron como indicios para detenerle.
L'advocat de la defensa i jo era un partit de tennis permanent, estàvem sols. Només hi havia una defensa, només hi havia una acusació i, per tant, va ser aquest partit tot el procediment.
Debo reconocer que existen elementos que aparentemente generan dudas en este caso. Pero, estudiados en conexión con determinados elementos probatorios, considero excluyen las tesis de descargo.
Un símil bo seria una partida de ping-pong amb l'avantatge per la defensa, que és la que fa l'últim cop, guanyador.
L'advocat de la defensa somriu a càmera.
Després d'analitzar la bicicleta, arriba un altre dels detalls que poden situar a l'acusat al lloc dels fets.
Foto de la mà morena.
El tatuatge que té a la mà esquerra.
Lletres grosses als artells.
Jo intentava fixar-me al llarg de tot el judici, de totes les sessions, en el tatuatge de la mà esquerra, el tenia a pocs metres, però em va ser realment complicat perquè va estar tot el judici amagant-se el tatuatge sota el braç.
De braços plegats.
Val a dir que aquest tatuatge apareixia amb la mà arrugada, no s'identificava en tota la seva extensió, no apareixia de suficient qualitat. Aleshores, vam posar en dubte que fos realment aquesta mà fos la seva. També he de dir que les víctimes, jo, com a defensa, els hi vaig preguntar si durant aquests atacs l'agressor tenia algun tatuatge a les seves mans. Van dir que no.
Pese a haber estado muy cerca de esta persona, ninguna dijo haber visto un tatuaje en su mano. Recordemos, el acusado tiene un tatuaje de grandes dimensiones y muy ostensible en su mano izquierda.
¿Cuánto tiempo le vio? O sea, es que, no sé, segundos. Bueno, vale, el abogado defensor hace su trabajo, pero ya me dirás tú si te fijas en un tatuaje que tienes en la mano. O sea,
la roda de la bici traba el portal.
Potser és normal, no?, que no ho recordi. El meu pare em va fer una prova i em va dir: mira, portem més de 5 hores en un passadís esperant entrar amb el pare d'aquesta altra víctima. De quin color eren els seus pantalons? No sé, texans. I em va dir no. I portaves més de 5 hores amb ell esperant en un passadís quiet.
Fan el buidatge del mòbil.
Una vegada extrets els fotogrames del vídeo, veiem que hi ha 3 tatuatges.
Els comparen amb els de la foto policial.
Apareixen uns traços que són totalment coincidents amb la fotografia de la persona detinguda.
Vam preguntar a aquesta gent dels Mossos d'Esquadra de quina carpeta del disc dur del mòbil del meu client va ser extreta aquesta gravació. Ens va dir que de la carpeta coneguda com Imágenes. Aleshores vam preguntar si era possible conèixer, saber quina era la procedència d'aquesta gravació. La tesi que nosaltres plantejàvem és que era perfectament factible que el meu client hagués rebut aquest vídeo, aquesta gravació, de l'autèntic autor dels fets, per exemple, a través de WhatsApp, se l'hagués descarregat, i com que és localitzada i extreta de la carpeta d'imatges del mòbil del meu client, ja s'utilitza com un indici, ferm de la seva autoria, de la seva responsabilitat dels fets, i nosaltres això ho vam posar en dubte.
¿Ustedes se informaron si este tipo de tatuajes, tanto por el dibujo en sí como por el lugar donde aparecen, en la mano o en los dedos, son frecuentes entre la población aficionada a los tatuajes? ¿Saben si hay mucha gente más que se puede haber hecho este tipo de tatuajes? ¿Se informaron de esto?
No existen datos poblacionales de la frecuencia de aparición de tatuajes.
Yo siempre intento hacer la mateixa reflexió. ¿Es possible que es pugui reproduir aquest tatuatge? Sí. Tot tatuatge és reproduïble, però és probable que es reprodueixi? Això ja és més difícil. S'ha de contextualitzar aquest tatuatge en aquest moment i amb aquest fet en concret. És prou evident com per demostrar i concloure que aquests tatuatges són coincidents.
Fotos de la gorra.
Clar, quines probabilitats hi havia que un aficionat al mateix equip de futbol local de Colòmbia, no era una gorra del Barça, era una gorra de l'Amèrica de Cali, amb el mateix tatuatge, amb la mateixa bicicleta, amb els mateixos accessoris, amb la mateixa indumentària, cometés els 4 atacs, enregistrés la violació i 24 hores abans de la detenció li enviés el rider que vam detenir. Quines eren les possibilitats? Era ell. Ell no va donar cap explicació alternativa per la senzilla raó que no n'hi havia. Era culpable.
Un agent obre una porta.
Per arrodonir l'acusació, la fiscal cita a l'analista de conducta de Mossos. És una carta que es juga per primera vegada en un judici de caire sexual.
Recordo dos moments, dos frases que rebo en el meu despatx. Una és la de la sergenta Kira Estrada, que em diu: no és per posar-te nerviós, però que sàpigues que hi ha molta gent del cos que estarà pendent del que diràs allà dintre. I després un company, que me'n recordaré sempre d'ell, el dia abans d'anar a declarar, se'm gira, em mira i em diu: más vale que no la cagues.
Usted concluye que el procesado es un violador serial, es un autor serial. ¿Podría dar al tribunal una definición, un concepto de violador serial?
Quan aglutines totes les variables, en cada cas és quasi repetit a l'anterior. I repetit, i repetit, i repetit a l'anterior.
Dos o más agresiones a víctimas distintas y que dentro de esas agresiones hay un periodo de enfriamiento, de descanso entre agresión y agresión.
Fragments d'un document.
Es un agresor que actúa dentro de la actividad rutinaria, dentro de su trabajo.
Motivació és la sexual.
El modo de actuar y de interactuar y el modus operandi es queda prácticamente calcado porque se comporta todas las veces de la misma manera. Va en la bicicleta, ve la víctima, se acerca la víctima hacia el portal. Hay un preplan detrás de las agresiones. Va aumentando la intensidad. Cada agresión vemos como poco a poco él va siendo más intrusivo con las víctimas. Todas las acciones que lleva a cabo el autor van encaminadas a una satisfacción hedonista de su conducta, simplemente.
Dubtes per mi com a analista n'hi ha pocs. L'únic dubte que tinc és que hi ha més víctimes.
Hi ha un moment en el qual el rider canvia l'actitud durant el judici. I és durant la declaració de l'analista.
Amb la caputxa seu recolzat a les cames.
El rider el mira fixament i para absoluta atenció a tot el que diu l'analista.
El uso de ese vídeo está claro que es para rememorar...
Em va sorprendre molt que es digués que va fer història una prova com aquesta. Per mi té un valor gairebé anecdòtic, i si li traguéssim la majoria dels altres indicis, no es podia construir una sentència condemnatòria en base a un document d'una pàgina i mitja que han insistit en dir que era una prova gairebé revolucionària i una prova pericial. Per nosaltres té un valor anecdòtic.
La diligència de vinculació de casos.
En aquest tipus de tècnica d'investigació sempre es tendeix a pensar que es ve en fum. Però no és el cas. Aquí no treballem d'aquesta manera. Si no, no ho escrivim. Si no, no ho expliquem. Si no, no participem.
Nada más, muchas gracias por su peritaje. El resultado interesante. Puede quedarse en la sala si lo desea o retirarse.
Gracias.
Gracias a usted.
L'analista s'allunya entre les cadires de la sala. Imatges d'una impremta. En un titular del periòdico, el presumpte violador va arribar a Barcelona després d'un intent d'homicidi a Xile.
Senyor Joan Felipe Peña, tome asiento.
L'acusat, amb la caputxa posada, s'asseu a la cadira central.
Entre sus derechos está el poder dirigir ahora, si usted quiere, una palabra al tribunal explicando lo que tenga por oportuno.
El repartidor agressor sexual actuava cada vegada amb més freqüència.
Si quiere hacer uso usted de este derecho, tiene usted la palabra.
No quisiera añadir nada.
Així actuava el violador que es feia passar per repartidor.
Bien, pues en ese caso queda el juicio visto para sentencia.
Un munt de diaris cauen apilats.
Per algun motiu que desconeixem, que se'ns escapa, de sobte aquest cas havia passat a ser un cas prioritari per la fiscalia i la premsa, etc. El van posar com un cas que la fiscalia havia dit que s'havia de guanyar sí o sí.
Algú treu de l'aigua unes flors submergides.
Hi ha un missatge que vull que quedi, és que violar no és gratis. Violar no surt gratis. Qui la fa, la paga.
Quiero dirigirme a las víctimas. Habéis sido extremadamente valientes. Gracias
por confiar en nosotros, en el respaldo y la protección que la justicia de este país puede proporcionarles.
Primer pla del ram submergit que algú treu de l'aigua a càmera lenta.
4 mesos després arriba la sentència.
L'aigua fosca es remou.
Estic al despatx i surto un moment al passadís i se m'apropa corrents una companya, em fa una abraçada i em diu 11 anys. I em quedo parada uns segons i de seguida lligo caps. I digo el Ryder i em diu sí.
11 anys de presó per al violador vestit de Ryder.
L'Audiència de Barcelona ha condemnat a 11 anys i 3 mesos de presó un Ryder per agredir sexualment 3 dones i violar-ne una altra a Barcelona.
L'home s'aprofitava de l'uniforme de repartidor per generar confiança i així accedir als portals on agredia les dones.
La fiscalia li demanava 36, però el tribunal li ha rebaixat aquesta pena, tingut en compte que ell va pagar una quantitat, concretament 4.500 euros a les víctimes per reparar el dany.
Imatges del judici.
La veritat que no estic gens contenta. I el que sento és ràbia.
Un any per cada agressió i 5 i 3 per la violació.
Alegria.
Penen dies.
Porque lo hicimos.
4.015.
Porque hicimos justicia. Y fuimos muy fuertes durante todo el proceso, pero yo personalmente creo que no es suficiente la pena que él recibió. No es comparación a las secuelas que deja entre nosotros y al peligro que significa esta persona en este país y en cualquier país.
Al vespre, a l'oficina dels Mossos en penombra.
Va ser el primer cas que nosaltres vam assumir, el primer cas com a unitat central. Em va donar una certa guany de confiança, el dir podem amb això i amb tot el que vingui.
Vista de Barcelona des de Collserola amb el mar de fons.
La sentència va ser molt important, però la prova de foc final va ser quan vaig quedar un dia berenant amb elles i em van dir que havia valgut la pena, que no es penedien.
Algú treu el ram de l'aigua.
Sentia que no podia aparèixer allà amb la meva presència només. I vaig proposar en el grup de, almenys, si a algú se li ocorria alguna cosa millor, comprar-li un ram de flors.
Algú el treu de l'aigua a càmera lenta.
Donant-li les gràcies pel seu treball i per empoderar-nos i fer-nos sentir que valem la pena i que hem de lluitar pels nostres drets i per fer-nos respectar i que si no respectes hi ha conseqüències.
Els rajos del sol il·luminen les flors del ram.
Decidí contar mi història perquè crec que la denúncia és important i no importa quan denuncies y que no tengas, que percibas que no tienes tanta información o que no te vas a apoyar, hay justicia. Entonces lo hice por mí, para, quería cerrar el ciclo con este capítulo, por las chicas, por lo valientes que han sido todas las chicas, por Alex, porque Alex para mí es una gran fiscal, y por las mujeres en general, porque este tipus d'agressions no deberían de suceder nunca.
Vista d'una taula en una cafeteria buida.
Això dolent que ens ha passat pot servir per ajudar, ni si vols, a una sola persona, doncs ja val la pena.
Al damunt, el ram, entre tasses i gots amb begudes diferents.
He decidit fer-ho a cara destapada perquè jo no sóc la tercera víctima. Jo no sóc una inicial, ni sóc una ombra, ni sóc una veu distorsionada. Jo tinc una cara, tinc un nom, tinc una història i sóc una persona. I he sigut víctima d'això i no m'haig de sentir avergonyida. I vull que si alguna noia ho veu, que vegi que no s'ha de sentir avergonyida i que totes tenim una cara i una història.
La Juncal s'esforça a somriure. En Carles Portes treu els cascos i es gira cap a càmera.
Que valentes aquestes dones! Però les dones no haurien de necessitar ser valentes ni viure situacions com aquesta. Acabem. El repartidor va ser condemnat a 11 anys de presó i a pagar 70.000 euros d'indemnització a les víctimes. Gràcies per acompanyar-nos. Tornem tan aviat com puguem amb noves històries de foscor.
Sobre una vista nocturna d'un nus de carreteres, els crèdits. La circunferència central s'aproxima fins a cobrir-ho tot de negre. Direcció Carles Porta, subdirecció Laura Tremoleda, direcció de realització Santi Baró. Producció executiva Goroka, Guille Cascante. Producció executiva True Crime Factory, Pablo Fernández Masó i Òscar Rodríguez. Producció executiva TV3, Mario Daza i Cristian Trapat. Realització Xavier Lozano Casolita. Amb la col·laboració del Departament d'Interior i els Mossos d'Esquadra, basat en el programa Crims de Catalunya Ràdio, una producció de 3CAT amb la col·laboració de Goroka i True Crime Factory, 3CAT 2024.